L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui divendres, dia 14 de setembre, destacarem... El Partit dels Socialistes de Catalunya de Sant Carles de la Ràpita trenca el pacte de govern amb Convergència i Unió. El PSC d'Alcanar rebutja un pacte de govern amb Convergència i Unió i el Partit Popular per, a través d'una moció de censura, fer fora Esquerra Republicana de Catalunya del govern municipal. El conseller Recoder defensa la viabilitat del projecte Zèfir com a estratègic davant les crítiques internacionals. Produiran biogàs a Ascó amb algues de l'Ebre que afavoreixen la mosca negra. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu amb una notícia que ens arriba des de la població marinera de Sant Carles de la Ràpita. El Partit dels Socialistes de Catalunya, de Sant Carles de la Ràpita, trenca el pacte de govern amb Convergència i Unió. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens porta la notícia.
L'equip de govern de Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de la Ràpita ha durat poc més d'un any. Els socialistes han decidit trencar el pacte de govern i han deixat el grup de Convergència i Unió en minoria. El trencament va fer-se efectiu ahir al migdia, quan el PSC va presentar oficialment la seva decisió al registre de l'Ajuntament. Aquest matí, els quatre regidors socialistes que estaven al govern han comparegut en roda de premsa per donar la notícia i explicar els motius pels quals renuncien al càrrec i passen a formar part de l'oposició. Entre els motius han al·legat una manca de coordinació i de comunicació per part dels dos partits que els ha portat a una situació, han dit, inaguantable. A més, han declarat que la sensació de menysteniment que han tingut dins el pacte de govern els ha portat fins i tot a sentir-se ferits en l'amor propi. Escoltem el portaveu del grup municipal dels socialistes, Josep Pitar, en declaracions aquest matí a la seu local del partit.
Dir-vos que en certs moments hem tingut una mica la sensació fins i tot de menysteniment cap a nosaltres, i d'alguna manera ens hem sentit tocats en l'amor propi. I per tant, quan estàs en una situació en què realment no tens massa cosa a perdre, en el sentit de que nosaltres crec que vam donar un xec en blanc quan vam fer el pacte, no vam ficar cap condició, com aquell que diu, l'única voluntat que ens va impulsar a fer el pacte va ser la de treballar pel nostre poble tal i com veníem fent des de fa anys. I, per tant, quan no exigixes, no demanes, i l'únic que dius és que, per favor, se te tingui al corrent de les decisions que es puguen prendre, i això tampoc se produeix, doncs, evidentment, penses que faig jo aquí i, per tant, per a què he de continuar en una situació que fa temps que s'està produint i, per tant, davant d'aquesta situació, i no vull entrar en més detalls, hem donat aquest pas perquè creiem que, des del nostre punt de vista, era el pas que havíem de donar. Ens hem cansat ja de... aguantar una situació que per a nosaltres era inaguantable i, per tant, no hi ha més. Deixem el govern municipal.
Després de 10 anys al govern municipal de l'Ajuntament de la Ràpita, els socialistes han decidit passar a l'oposició. Amb aquesta decisió perden les carteres de governació, interior, turisme, serveis socials, educació, noves tecnologies i participació ciutadana. I deixen a Convergència i Unió en minoria amb un govern de 6 membres, liderat per l'alcalde Joan Martín Masdeu. Aquest matí, en preguntes dels periodistes, el PSC de la Ràpita ha descartat que la presentació d'una moció de censura estigui entre els seus plans.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens comenta avui un parell de qüestions de caràcter polític. Primerament, destaca el comunicat que ha fet públic que el Partit dels Socialistes de Catalunya d'Alcanar, rebutjant un pacte de govern amb Convergència i Unió i el Partit Popular, per a través d'una moció de censura, fer fora Esquerra Republicana del govern municipal. Per altra, justament Esquerra Republicana de Catalunya d'Alcanar ha organitzat per aquesta tarda una xerrada amb el diputat a Madrid, Joan Tardà. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, qüestions de caràcter polític centren l'actualitat en la primera plana de l'actualitat a nivell municipal al nostre municipi, Alcanar. Parlem primerament del Partit dels Socialistes de Catalunya d'Alcanar, que, reunit en assemblea de militants el passat dilluns, va rebutjar de manera clara i contundent un possible pacte amb Convergència i Unió i el Partit Popular que desbanqués l'actual govern municipal al nostre ajuntament, format únicament pels 8 regidors d'Esquerra Republicana i, per tant, en minoria. A l'assemblea, diu un comunicat publicat en el dia d'ahir pel Partit dels Socialistes d'Alcanar, hi van assistir un 62% de la militància, el 81% dels quals es van pronunciar contraris a una possible moció de censura. Segons el primer secretari del PSC Canareu, Albert Alarcón, el que toca ara mateix és fer una oposició crítica al govern d'Esquerra Republicana que no està donant resposta a les necessitats dels canareus i canareves. Aquesta situació és la que va provocar la sortida, diu el comunicat del govern municipal del Partit dels Socialistes dels seus 3 regidors el passat mes de juny. I a banda d'aquesta qüestió, hem de destacar també la xerrada, la visita més ben dit, que avui al nostre municipi farà el diputat al Corts de Madrid republicà, Joan Tardà. Un Joan Tardà que visitarà primerament les cases i posteriorment, i ja al Canà, a partir de les 8:30 de la tarda, pronunciarà una xerrada a l'edifici de serveis agraris. De tot plegat, en parlava als nostres micròfons el president de l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Alcanar, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Penso que està molt bé que el Joan Tardà vingui al Canà. Penso que també la seva intervenció té que ser bona, té que ser digna d'escoltar, no? Llavors aquí, bueno, també el temps és el que és, i el que està previst d'alguna manera és que a les 6:30 estem a les cases i al restaurant Conill, que ell és el que va portar el tema de l'enllaç de les cases a la General 340, no? La famosa redonda o l'obra que es havia fet allí, i explicarà aquest procés. I, per tant, jo també des d'aquí invito a la gent de les cases en què vulgui arremlar-se el de Conill, no? I després ja farem alguna xerradeta o alguna cosa. Això el divendres. A les 6:30 de la tarda. I després aquí a les 8:30 farem una xerrada als serveis agraris, bueno, que vull dir, el títol pot seguir siguin el mateix, no? Vull dir, avui pues, han de parlar del procés cap a la independència.
La xerrada, recordem, començarà a les 8:30 de la tarda a l'edifici de serveis agraris. Esquerra Republicana d'Alcanar ha preparat també un sopar que se celebrarà a la penya barcelonista d'Alcanar amb tots els militants i simpatitzants que s'hi vulguin afegir per tal de compartir també xerrada continuant després de la conferència amb el mateix Joan Tardà.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que el conseller Recoder defensa la viabilitat del projecte Zèfir com a estratègic davant les crítiques internacionals. El conseller sosté que l'oposició mostrada al Congrés Mundial de Conservació, que té lloc a Corea del Sud, no canvia la decisió de tirar-lo endavant. Francesc Callau.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha defensat el caràcter estratègic i la viabilitat de la central eòlica experimental marina a la costa de l'Ametlla de Mar, coneguda com a Projecte Zèfir, després de les crítiques a la instal·lació que han fet entitats ambientalistes en el Congrés Mundial de Conservació que s'està celebrant a Corea del Sud. Segons publicava el diari El País, CEO BitLife va presentar una moció a la cimera demanant el trasllat de l'emplaçament de la central pels efectes que tindria sobre la Baldriga Balear, una au en perill de crític d'extinció. Tot i que la moció no tindria efectes vinculants, podria dificultar el finançament bancari del projecte. Tot i assegurar desconèixer el contingut exacte de les deliberacions del Congrés que té lloc a Corea, que està previst que acabi aquest dissabte i on el seu mateix departament ha enviat com a representant del govern a la directora general de Polítiques Ambientals Marta Subirà, Recoder ha defensat la seva viabilitat i valor en termes econòmics i mediambientals.
Desconec el debat que hi ha hagut a Corea, o que està havent-hi, perquè encara doncs, està, la cimera està en marxa i la directora general de Polítiques Ambientals està en aquest moment allà, però en tot cas el projecte Zephyr és un projecte estratègic pel país, estratègic per la voluntat de situar-nos com a un referent mundial amb l'energia eòlica, en aquest cas amb l'energia eòlica marina o offshore. És un projecte que, òbviament, abans d'implantar-se ha de tenir tots els estudis d'impacte ambiental necessaris i, en aquest sentit, no hi ha cap element que faci canviar la nostra decisió de tirar un projecte endavant que considerem estratègic pel país, pel territori i per les polítiques mediambientals que volem desenvolupar.
Segons el rotatiu, la moció presentada per CEO BirdLife al Congrés recorda que la zona on està prevista la instal·lació en una primera fase és un dels llocs importants per a la conservació d'unes 11 espècies d'aus marines, incloent l'esmentada baldriga balear. En aquest sentit, sostenen que en el cas de l'energia eòlica terrestre, les menors concentracions de molins són més letals que les grans, atès que el 10% dels aerogeneradors maten el 70% de les aus. Tot i l'aprovació de la moció, no tindria cap efecte vinculant sobre el procediment i els tràmits que ha de seguir l'aprovació del projecte. Els ecologistes apunten que la censura del Zephyr al Congrés podria frenar l'aportació del Banc Europeu d'Inversions i posar en dubte la viabilitat financera del projecte, una inversió prevista de 143 milions d'euros.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Tere Giner ens informa que produiran gas a Ascó amb algues de l'Ebre que afavoreixen la mosca negra. L'Unió Empresarial d'Ascó impulsa un projecte com a alternativa a la indústria nuclear que preveu produir biogàs a partir de macrofits o algues visibles que s'acumulen a l'Ebre i que afavoreixen la reproducció de la mosca negra. No és així, Tere?
Així és, Tomàs, el projecte al que ha tingut accés l'agència EFE i del que nosaltres extraiem aquesta notícia pretén obtindre financiació europea i crearia una trentena de llocs de treball directes. Segons el document que serà presentat per obtindre financiació del programa Life Plus de la Unió Europea, es pretén crear una indústria postnuclear a partir de la construcció i l'explotació d'una planta pilot d'energia renovable basada en la producció de biogàs, amb el tractament d'una mescla de residus orgànics i cultius energètics. Pretenem reactivar l'economia del poble per quan els ingressos de la central nuclear finalitzin, apunta el president de la Unió Empresarial, Àngel Bret, que lamenta al mateix temps les poques iniciatives empresarials impulsades en un poble amb un pressupost de 18 milions anuals de mitjana. La peculiaritat del projecte radica en que la producció d'aquest combustible provindria, en part, dels macròfits del riu Ebre, fet que tindria una incidència directa en la lluita contra la mosca negra i que utilitza l'acumulació de les algues per reproduir-se i expandir-se. Una altra part del combustible procediria de la implantació experimental de cultius energètics, que serien triturats i incorporats al substrat de la planta de producció de biogàs i també dels residus agrícoles i ramaders de la zona, entre ells els de porc, la gallinassa o els procedents de l'oliva, així com també les fulles del raïm de les bodegues productores de vi. Un altre dels aspectes sobre els que vol treballar el projecte és la purificació del biogàs fins a convertir-lo en biometà, una alternativa que podria resultar més interessant que la convencional, basada en cremar el biogàs per produir electricitat i aprofitar en la mesura de lo possible el calor residual. La comercialització del biometà es realitzaria a través d'una distribuïdora d'energia, segons apunta aquest estudi. El compost orgànic digerit per la planta seria utilitzat com a adob orgànic en una extensió de 40 hectàrees de cultius biològics. Segons Bret, amb la reactivació de l'agricultura i la posada en marxa de la planta, es poden crear d'entre 25 i 30 llocs de treball directe. En l'execució dels treballs es comptaria també amb la col·laboració de biòlegs i tècnics de la Reserva Natural de Cebes per la supervisió i la presa de mostres que es precisen per garantitzar tant la biodiversitat existent com l'estudi i la valoració de la intervenció. A més, també s'han incorporat en qualitat de col·laboradors la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Aquests organismes implicats en la erradicació de la mosca negra veuen en aquesta idea la possibilitat de poder comptar, si s'obté finançament, potenciació amb una màquina importada d'Holanda destinada a la poda i a la recollida de macròfits i que ja van reclamar els regants del Delta la passada campanya per a evitar l'acumulació de residus d'algues als canals. Aquesta proposta pretén resoldre també diversos problemes per al municipi que poden agreujar-se quan finalitzin les llicències de la central d'Ascó al voltant de l'any 2025 amb la regressió demogràfica que es constata al poble i l'abandonament de les activitats agràries. El projecte, pressupostat en 2,5 milions d'euros, es presentarà el dia 26 de setembre a Europa, però abans els empresaris volen aconseguir el suport econòmic de l'Ajuntament amb el que es reuniran la setmana vinent i que tindrien que aportar 1 milió en concepte de cofinanciació, donat que la resta procederia del mateix programa Life Plus.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que el Centre Obert L'Oliveta preveu una forta demanda d'aquest servei extraescolar. Avui acaba el termini per fer les inscripcions. Josep Roig.
Doncs avui acaba el termini per poder realitzar les inscripcions per al proper curs al Centre Obert La Oliveta de Santa Bàrbara. El centre és una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials del nostre Ajuntament que té com a objectiu acollir els nens i nenes en edat escolar per oferir-los diferents activitats fora dels horaris lectius. Montse Tomàs, coordinadora del centre, ens explicava que la previsió és que enguany hi hagi una forta demanda tenint en compte la situació econòmica de moltes famílies i que el servei és gratuït, tret d'una petita aportació per a la provisió de material que sempre als tallers.
I, bueno, suposo que serà un any que tindrem bastanta demanda, vull dir, perquè ja ho has comentat tu, que és un servei gratuït, tot i que es fa una petita aportació en material.
Tomàs destacava també que la capacitat d'acollida al centre està limitada a 30 infants, per lo que en acabar avui les inscripcions caldrà fer una selecció d'admesos seguint criteris econòmics i socials de cada una de les famílies.
Simultàniament han de tindre 30 infants que, vull dir, ja et dic que varia les edats i el que passa que llavors també és prioritat perquè, vull dir, el que passi de 30 se segueixen uns criteris, doncs, vull dir, si el número d'hores el número de dies que vindran al centre obert, si els pares treballen, si és família monoparental o si és família nombrosa, tot això influència a l'hora d'entrar al centre obert. Realment són els criteris estos els que el divendres a les 7 de la tarda, quan acabem les inscripcions, valorarem.
Les activitats que ofereix el Centre Obert La Oliveta són impartides per 4 educadores i es duen a terme de dilluns a divendres entre les 5 i les 7 i mitja de la tarda i estan adaptades a les edats dels usuaris. Els documents que cal presentar dels menors per fer les inscripcions són la targeta sanitària, DNI i certificat d'al·lèrgies o discapacitats, si és el cas. Les inscripcions es fan al mateix centre, al saló parroquial, i el curs començarà el dilluns 17 de setembre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra han instruït diligències contra un menor que va ser sorprès mentre conduïa un cotxe per la carretera nacional 340 al terme d'Amposta amb el seu pare de copilot. En un control de trànsit el passat dimarts a la nit, una patrulla de la policia va fer aturar un vehicle que s'incorporava a la carretera des d'un camí rural i que, en veure els Mossos d'Esquadra, va fer marxa enrere, xocant contra un pal de la llum. Quan els agents van identificar el conductor, que anava indocumentat, van comprovar que era menor d'edat i que, per tant, no disposava de carnet de conduir. Les diligències també es van instruir contra el pare, que presentava símptomes d'haver consumit alcohol com a cooperador. Segons van informar els Mossos d'Esquadra, les diligències s'han instruït contra el menor, de nacionalitat romanesa, per conduir sense haver obtingut mai el permís de conducció de la classe B, i contra el seu pare com a cooperador necessari, ja que, a més de ser sabedor de que el seu fill no disposava de l'edat ni del carnet, era present al lloc deixant-li conduir el cotxe. L'estat d'embriaguesa del pare va fer impossible que es responsabilitzés del vehicle, del qual es va fer càrrec una tercera persona. Els Mossos d'Esquadra han remès les diligències al jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Antena Aldaia, Seto Gallego, ens parla avui de que demà, 15 de setembre, l'Ajuntament de l'Aldea organitza un concert solidari amb els grups musicals ebrencs que van marcar una època dalt dels escenaris els anys 60 i 70. No és així, Seto?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Els Sherpas, Piròmodas, Clipperton, Quijotes, Black Star, Shankies, Los Buitres o Los Juniors, entre d'altres, es donaran cita este dissabte 15 de setembre a les 11 de la nit a la pista del Ball de Festes Majors. El concert s'organitza en benefici pels afectats dels comptes bloquejats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Aquest és un dels molts actes que durant l'any l'Ajuntament de l'Aldea ha organitzat per recaptar fons com els partits solidaris amb el Nàstic de Tarragona o els veterans del Futbol Club Barcelona o Valls Solidaris, entre altres. En parlem amb Simón Falcó, tinent alcalde de l'Ajuntament de l'Aldea.
Des de fa uns quants mesos, nosaltres aquí des de l'Ajuntament estem intentant, doncs, evidentment, col·laborar en la tasca de recaudar fons per a tot este munt de famílies que s'han quedat en els diners entrampats pel tema de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. I una de les coses, doncs, que nosaltres se mos va oferir i se mos va brindar va ser esta festa solidària que tots estos conjunts ebrencs que als anys 60 i 70 anaven actuant pels nostres pobles se van brindar automàticament. Aquesta festa s'havia fet ja a Sant Jaume, s'havia fet a Amposta, en bastant d'èxit, i ells van vindre aquí a parlar a l'Ajuntament de l'Aldea i van brindar-se de manera desinteressada a poder repetir-la aquí a l'Aldea per a intentar recaptar més fons. I en efecte és això del que es tracta. Se tracta de que el dia 15 i a les 11 de la nit pues, mos retrobarem pues, als anys 60, de la mà dels Sherpas, de la mà dels Juniors, de la mà dels Piròmodas, de la mà de tots aquells conjunts que van fer disfrutar, diria jo, que als nostres pares, seguríssim, i a nosaltres mateixos, els que estem ara a una mitjana edat com és la meua. Estos fons pues, se destinaran a ajudar aquestes famílies i esperem que poguéssim tindre la màxima assistència perquè la recaudació pues, sigui elevada. La festa, com ja ben bé dit abans, es començarà a les 11 de la nit i un detrás de l'altre aniran desfilant tots aquests conjunts que a les Terres de l'Ebre segurament que van ser molt famosos en el seu dia i ara també ho són. Res més, només encoratjar-vos aquí si teniu un huequet el dia 15 i a les 11 de la nit vos passeu per aquí, per la zona de detrás de l'Ajuntament de l'Aldea, per la zona de la pista de ball i segur que disfrutareu d'una vellada envidiable.
Tant l'entrada anticipada com el mateix dia taquilles podran aconseguir al preu de 5 euros. Les entrades anticipades es poden trobar a la Casa de la Vila en hores d'oficina i el mateix dia la taquilla estarà oberta una hora abans del concert.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio Teregine ens informa que demà s'enceta la novena edició de la temporada teatral Dissabtes al Teatre a Ulldecona i ho fa amb l'assombrosa història de Mrs. Snow, premiat a la Mostra d'Igualada. No és així, Tere?
Així és, Tomàs, any rere any aquest cicle ha anat guanyant públic i per aquest motiu cada cop les propostes que es busquen no només són del territori, sinó també de fora per satisfer un públic exigent amb un ventall ampli de possibilitats. Per aquest motiu els organitzadors han inclòs noves disciplines com la dansa o el mim. Una de les novetats més destacades d'aquest any per portar aquestes companyies professionals són les campanyes de micromecenatge amb Verkami, al que Ull de Teatre s'ha tingut que adherir perquè cada cop és més difícil aconseguir el finançament necessari. Així ens ho explicava Jaume Coll, el seu director.
I som companyies professionals, per tant, tot el teatre familiar que es fa per diàleg a la ciutat de Barcelona és el que portem aquí, i la veritat és que estàvem molt preocupats per no poder acabar la temporada sencera, no? Això ja ens preocupava quan vam acabar, bueno, el mes d'abril-maig d'enguany, i vam planificar una mica, i sempre tenim costum quan acabem de començar a planificar la propera. I la veritat és que ha sigut una satisfacció per a nosaltres poder arribar en aquesta nova història, no? I la veritat és que això ens permetrà arribar amb més tranquil·litat al final. És problemàtic perquè és una nova filosofia de treball que tots ens haurem d'acostumbrar a adaptar-nos, perquè des de les institucions cada vegada es fa més complicat i més difícil. L'únic aval que tenim és l'Ajuntament d'Ulldecona i el públic, només això. I en això no n'hi ha prou, perquè, insisteixo, estem parlant de companyies professionals que porten els seus espectacles de qualitat amb tota garantia. El nostre territori és un desplaçament llarg des de Barcelona a ciutat o des de Girona o des de Badalona, altres punts de Catalunya molt lluny, i això permet que els espectacles s'han de mantenir al mateix nivell de qualitat. Aquesta és la nostra fita, no? La qualitat és el principal de tot. I fer-los en les mateixes garanties tècniques i humanes quan se fan a les grans ciutats.
Per aquest proper dissabte, l'espectacle inaugural serà l'assombrosa història de Mr. Snow, a càrrec de la companyia de màgia d'Antonio Díaz, que fou premiada darrerament a la mostra d'Igualada.
És un espectacle que és fantàstic, per això el portem el primer dia, no? És un espectacle de màgia. Aquí el noi, l'Antonio Díaz, que és un noi que és de Sabadell, no és massa conegut aquí al nostre territori, però sí que és conegut més al centre de Catalunya. Ell ha actuat a molts teatres de Barcelona i de les comarques del Vallès, no? L'Antonio Díaz porta un espectacle que es diu L'assombrosa història de Mr. Snow, que és la història del que diuen ha estat el millor i més gran il·lusionista de tots els temps, que es diu Mr. Snow. Aquest espectacle és fantàstic perquè l'han vist diverses vegades, diverses persones, i vam considerar que era un punt de trobada inicial per a començar molt fortíssims.
Recordem que aquest proper dissabte comencen els dissabtes de teatre a Ulldecona. Seran a partir de les 6 de la tarda i al Teatre Orfeu Montsià.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Deltebre, festes tradicionals de l'arròs. Aquest diumenge, 16 de setembre, festa de la sega. A les 10 del matí, des de l'Hotel Rull, 7 tom de la sega amb l'associació Tres Toms de Deltebre fins les barraques de Salvador, on a les 11 del matí començarà la sega. Al llarg del matí, demostració de tasques tradicionals relacionades amb la sega, actuació de Quico Celi, el noi i el mot de Ferreries i la colla sardanista i de jotes de Deltebre. Al mateix recinte festiu, mercadet de productes autòctons i objectes tradicionals. La sega continuarà amb un dinar popular. El preu són 15 euros per reserves a l'àrea de turisme de Deltebre. Després del dinar, concurs de cant de jota improvisada. El mateix dia, diferents restaurants de la localitat organitzaran un menú especial al preu de 20 euros. I a més, en aquesta edició podeu desplaçar-vos a la festa amb el tren turístic, preu d'anada i tornada 2 euros, les sortides a les 10 i a les 11 del matí des de la plaça de l'Ajuntament, amb parades a l'Església de l'Assumpció i al Camp Nou. Recordeu, l'àrea de turisme de Deltebre us convida aquest diumenge a la festa de la sega.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Domini del sol al llarg de les properes hores arreu de les comarques de Tarragona. Sol acompanyat també de vent de mestral que continua bufant a les comarques de l'Ebre i una mica a les comarques del Camp de Tarragona. De fet, aquest mestral demà al matí encara bufarà, però desapareixerà de cara a la tarda i ja no bufarà tampoc de cara a diumenge. Vent fluix del sector del sud. Cap de setmana assolellat, però sobretot amb un marcat contrast entre les temperatures mínimes i les màximes. Al matí farà fresca, es nota que s'està acabant l'estiu, però en canvi de dia encara farà una mica de calor, màximes que es poden enfilar fins als 28 o 29 graus.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adéu-siau i molt bon cap de setmana.